i dir-li que és un honor poder presentar des de la Càtedra de la Promoció de la Salut el professor Ben Bistrom, que ahir ja va estar aquí amb nosaltres doncs, per presentar un llibre, la guia de l'autoestudista salutogènic, que a mi fa la Promoció de la Salut, del qual n'és autor juntament amb l'editora Erickson. La producció d'aquest llibre, d'aquesta publicació, s'amarca en dues activitats de la càtedra, des de fer difusió del coneixement en el camp de la Promoció de la Salut. Sabem, els que són de fora, dir-los que la càtedra existeix des de l'any 2008, que és una unitat de la Universitat de Girona i que compta amb el suport de l'ICSALU, que és l'organisme autònom de la Diputació de Girona, amb el qual s'hi agraïm sincerament per la seva col·laboració. El llibre que els he comentat que ahir vam presentar i que si tinc interès que si podrem fer arribar posteriorment, ens hauria agradat poder escriure-ho avui, però no, el temps ha estat encastat i justament hem pogut fer una edició de 20 exemplars bàsicament perquè se'ls pugui endur el professor Ternat a l'edició. Com deia, el llibre veuran que explica el concepte de contínuum salut-malaltia, donant una visió de salut positiva i no centrant-se en les malalties i les seves limitacions com estem acostumats. Pensem que en una jornada com aquesta, bé que proposéssim al professor doncs, perquè ens acompanyés en aquesta conferència inaugural, és important difondre una perspectiva salutogènica per tal de promoure un enfoc centrat en la salut i ajudar a ensenyar a les persones a com potenciar els recursos propis que tenim cadascú. Visió que compartim, evidentment, des de la Càtedra de Promoció de la Salut i considerem important doncs, de socialitzar-lo amb tots vostès. El professor Bistrom, dir-li's que és doctor en salut pública, és pediatre de formació, es dedica també a la docència, és professor de Promoció de la Salut a l'Escola Nòrdica de Salut Pública, a Suècia, i a la Universitat de Bústria, a Noruega. Dirigeix un grup de treball mundial sobre salutogènesis en el marc de la Unió Internacional de Promoció i Educació de la Salut, que suposo que ens comentarà i ens explicarà i podrà facilitar doncs, la direcció perquè tingui més interès en conèixer les activitats que s'estan fent. També treballa en la recerca, com a biològic, i ho fa des del Centre d'Investigació Focalça de Facility a Pilar. I per tot això, pel seu treball, pel seu recorregut, és perquè hi hem considerat la persona doncs, que es pot ajudar a començar amb un peu al camí de socialització de posta al públic del treball d'una xarxa en promoció de la salut amb una universitat saludable i sense més dilació li donem la benvinguda i la paraula. Thank you, professor.
Does this work now, this speaker? It's working now, okay. I'm not done. Thank you very much for inviting me here.
Moltes gràcies per haver-me invitat i per permetre'm estar aquí avui. Vaig arribar ja ahir i vaig tenir el plaer de veure amb quanta eficàcia treballa el Departament de Promoció de la Salut a l'Universitat de Girona. Vaig conèixer la directora al gener i li vaig ensenyar el llibre de salut a Gènesis que es diu La guia de l'autopista salutogènic. I ella em va dir, bé, potser ho podríem traduir en espanyol, ha dit. I ahir vaig veure per primera vegada el nou llibre, realment, amb una traducció perfecta, en realitat, i em va sorprendre. veure que també s'ha fet amb el llibre electrònic. És fantàstic això. Vinga, si pensem en treballar amb xarxa, i com ha dit la rectora abans, i com ha dit la coordinadora, és important haver trobat l'audiència en Mèxic i treballar en xarxa. L'important és una llengua molt important i molt escampada, en realitat. I a Girona serà un centre de comunicació sobre salutogenis i promoció de la salut, i no només a Espanya. També he preguntat què fan els altres centres d'Espanya i em van dir si Girona serà el que esperem en realitat, i realment no hem d'oblidar la resta del món, però en Girona serà important. He fet un títol avui, una reflexió sobre la salut pública i la promoció de la salut mitjançant les lents salutogènesis. I si veuen aquesta imatge d'aquí amb la closca de l'ou, veuen que és un ou trencat. I començaré dient-los que de vegades es comença la vida com un ou trencat, però ens podem sentir que la vida és completa, que la vida és perfecta. De vegades comencem la vida amb un ou, com un ou complet. I de totes maneres no sentim que la vida és completa. Els ensenyaré algunes imatges d'un amic meu que quan tenia 19 anys, de fet va néixer sense braços i tenia només una cama, i ha esdevingut una persona amb moltes capacitats. De fet, pot viure sola, de fet va anar a la universitat també després de seguir tots els estudis a l'escola mitjana, i pot fer tot allò que vulgui a la vida. Aquí ja fa alguna cosa tan normal com rentar-se al matí. Es renten les dents, també. I pensem, què es necessita realment per tenir una capacitat així a la vida? Què es necessita per poder tenir aquesta capacitat? És una qüestió de si que és una persona extraordinària, és una qüestió de la feina que es fa entre la seva xarxa, entre la família i la persona, o la cosa va més enllà. Es tracta potser d'una qüestió d'una social, que la societat pensa allò que és factible. Posem límits a les persones, però quan veig l'Helena Maria, veig que pot fer tantes coses. És una dona, és una adolescent aquí ja, i vol estar guapa, viu sola i cuina per ella, i pot fer moltes coses en realitat. Estaria bé tenir braços, però bé, per altra banda, si els tingués podria fer dos punts alhora, però en fi, què hi farem? Vaig néixer així, no vull canviar, jo sóc així i així és com vull ser. Com a persona discapacitada, si podem anomenar així, el transport de les comunitats és important, és clar que condueix. I pensem, qui necessitaria un cotxe així? Com una persona discapacitada es pot moure a la societat, veuen? Tot es pot fer en realitat. És per donar-los una idea del que és possible en realitat. I llavors pensem, i com es poden fer aquestes coses? Com es poden fer? L'Ena Maria, et vull donar les gràcies. Ara té 40 anys, però en fi, no els hi puc explicar tota la seva vida, però això era una idea. O sigui que he de tornar a la meva pròpia història, que és força avorrida, com veuran. Ja m'han presentat, sóc un pediatre i faig recerca i treballo a Helsinki en aquests moments. I la meva presentació és aquesta, treballo en salutogènesis, dirigeixo un grup en aquest àmbit. Això és el que faig avui a nivell global. I ara ha nascut una xarxa espanyola. L'ou complet, l'ou trencat, les sensacions que tenim, potser és el més important. Fem que les coses vagin juntes, estiguin juntes i s'hi mantinguin, de fet, la salut pública i la promoció de la salut. Què són? I què són? Mitjançant ulleres, salut o Genesis, no se li poden dir al ponent que és perfecte el ritme, moltes gràcies. It's fine, thank you very much. La salut, esclar, hi ha una definició de la salut i podem pensar que era una definició del 48, però bueno, aquesta val encara avui?
The definition is, you can of course have a look at what you said, said 50 years ago.
Podem veure que seia fa 50 anys, sí, seia que la salut no és només l'absència de la malaltia, i aquí hi ha l'absència de la malaltia, sinó que és un estat de benestar complet en tres dimensions, de fet. I només quan s'arriba a la part superior d'aquest punt és quan es té una salut completa, és a dir, la salut només s'aconsegueix quan s'està en aquest punt. Ui, avui això no funciona. Només quan s'arriba a aquest punt realment està una salut completa i en primer lloc s'ha de marxar del sector de la malaltia, s'ha de tenir un benestar físic i mental i social també, dit el moment. Potser aquesta no sigui la millor definició, sinó que puc dir que segons aquesta definició, l'Anna Maria, que acabem de veure, no té salut, evidentment, si ens basem en això, perquè hi ha una dificultat amb aquesta definició. Si tenim la malaltia en un extrem i no malaltia en l'altre extrem, puc acceptar aquest aspecte mèdic, però com hem vist amb l'Anna Maria, podem tenir un estat de benestar absolut en qualsevol dels punts de l'espectre, tronc de malaltia o no malaltia. L'Anna Maria potser estigui algun lloc entremig perquè té una discapacitat, però continua podent experimentant que la vida és perfecta amb les dimensions física, mental i espiritual, encara que no està potser a la part superior d'aquest espectre de salut. I és difícil, doncs, definir què és la salut. Necessitem, jo crec, una definició diferent, hem estat buscant una de diferent. Jugo amb les paraules, i això és el que probablement diria que podria ser la salut. Hem de pensar, la salut és el que es necessita per fer que la vida valgui la pena viure-la. Fa molt de temps que em vaig adonar que parlant amb persones com l'Anna Maria i persones com malalties greus em deien, la vida és perfecta. O sigui que vaig deixar aquest concepte de salut i vaig pensar què val la pena, com val la pena ser per viure la vida. I en fi, vaig fer una tesi sobre qualitat de vida. En realitat, qualitat de vida potser és quelcom més important. I no parlo només de la qualitat de vida individual, sinó de quina seria la qualitat de vida de la societat espanyola, per exemple? Quina seria la qualitat col·lectiva? Es pot medir, mesurar, és interessant, l'aspecte individual és important, però com es pot fer una definició col·lectiva? La salut pública té una definició també. La ciència i l'art dels esforços organitzats de les societats per evitar la malaltia, promoure la salut i prolongar la vida. També és una definició bastant vella actualment. Normalment, quan parlo d'això, dic que la salut pública és com dibuixar quelcom que està volant per sobre de la terra. I quan es vola des d'un avió es pot veure moltes coses. Es poden veure els arbres, es pot veure el bosc. I el que fa la salut pública és que està allà dalt i té aquesta àmplia perspectiva quan mira la terra i normalment compara la gent que estan aquí amb la que està aquí. I diu, quina és la diferència entre aquests dos grups? I és un punt perfecte per mirar la Terra. però hi ha un conill aquí, sí, hi és. Que quan es comença mirant la gent des de la distància, esdevenen només un número, una fórmula o quelcom així, i es perd el contacte amb els sers humans, sobtadament. Faig servir l'exemple d'un ocell aquí o d'un avió, perquè aquest ocell pot caçar qualsevol animal que corri per la terra i així és com s'alimenta. I de vegades penso que la salut pública és realment com un ocell, en realitat. Crec que se li permet menjar els dèbils, per exemple, si l'Helena Maria o una mare a Finlàndia estigués d'estat d'algú com ella actualment, el sistema mèdic li recomanaríem que avortés. I quan recomanem que avorti, significa fer-ho, o sigui que ella no hagués nascut mai a Finlàndia actualment. O sigui que hem de començar a pensar quin tipus de món és el que estem creant. El pitjor exemple històricament és el que van fer els nazis als anys 30 i 40 a Europa. Es pot dir que no hi havia drets humans a partir d'un cert punt. Ai, perdoni-me, perdó, t'he de tornar a començar. Jo mai faig servir el PowerPoint. Avui ho faig especialment per a vostè. Primer lloc, l'àmbit mèdic intenta curar la gent o evitar que es mori, per tant, cura les malalties. I llavors pensem en la salut pública i entén com protegir les persones, com evita que visquin riscos, es posin malalts, com fem per evitar que tinguin aquests riscos. I llavors volem una mica més enllà i passem a la promoció de la salut. Però fins a la promoció de la salut, tots els pensaments sobre el que és la salut estan relacionats amb el que entenem com a malalties i riscos. És a dir, la nostra idea de salut es carrega de vegades amb la comprensió de les malalties. El nostre concepte de salut està relacionat amb els riscos i les malalties, en realitat. I crec que és una manera molt limitada, realment, de mirar el que és la salut. Més promoció de la salut, què és això? Hi ha una valoració principal del any 1986 que diu que la promoció de la salut és el procés que possibilita les persones que controlin la seva vida, que millora la seva vida, els dona l'oportunitat de viure una vida activa i productiva. He posat un codi genètic en un gen aquí, i és una broma, un joc de paraules, però si poso el text aquí, hem d'entendre la seqüència d'aquestes paraules, i sí que s'entén en realitat com els humans. De vegades les coses no tenen sentit, almenys que entenguin el que signifiquen, i crec que això és important. I què li passa a la salut, a la promoció de la salut, en realitat? Teníem aquesta idea meravellosa del que és la promoció de la salut, com diu una mica. La promoció de la salut és... Va, crearem un altre entorn ara. Tenim una idea meravellosa del que és la promoció de la salut i vam fer una valoració principal i un model fabulós. Vam agafar un model d'un nàutil i vam posar el principi dins de la closca. Sembla que té cinc potes, en realitat. I quan es veu la carta d'October, que és la base de tot això, veiem els principis del codi genètic que haurien d'estar en l'interior d'aquesta mena de por, els principis, com hauríem de pensar, d'actuar, com pensem de salir un web públic. I tenim cinc camps d'actuació, com la que parlem avui, que és l'entorn de promoció de la salut, o el sistema sanitari, accions de la comunitat,
el
canvi del comportament individual, em falta una cama, jo sempre m'olvido del que significa l'Ukin, en fi. Però la idea és que tenim una manera d'avançar, que està dintre del nostre codol genètic. Hi ha cinc àmbits d'actuació que passa a la pràctica. És que posaré els ullets a la bestiola, aquí, una mena de popet, en realitat. El que passa, de fet, és que hem oblidat el que pensa la ment i continuem fent el mateix que hem fet sempre, és a dir, treballant amb el comportament individual, treballant amb persones, no amb entorns, treballant amb el sistema sanitari, com sempre ho hem fet, i etc. I en realitat els braços funcionen de manera independent i deixen el cap a part, en realitat. Se separen del cos dels braços i, de fet, perdem moltes capacitats de la promoció de la salut i bàsicament per dues coses. Els principis estaven aquí, sí, en realitat teníem les idees d'abans. I en segon lloc, la promoció de la salut no té cap entorn real que sigui teòric. És a dir, o complica la cosa. En fi, deixaré un poc aquí i tornaré a aquesta diapositiva. Aquí tenim els valors i principis escrits i, en teoria, aquesta és la closca del Nautilus i del pop i les cinc punts d'acció. El cinquè àmbit d'acció és el més important, en realitat, és el que crea les polítiques de salut pública, el que uneix tot, en realitat, allò que s'hauria de ser capaç de fer si es fos el director de salut pública, per exemple. Llavors s'hauria de crear una política per la societat que sigui saludable, com una directiva saludable. Probablement aquest sigui el punt més important. Els altres punts també ho són, de fet. Però com els he dit, hem perdut la idea. Perquè no pensem en aquests valors i principis moltes vegades. Aquí l'enfocament de l'entorn concentra en els projectes d'universitats i parla d'entorns de recolzament i amb una acció de comunitat que s'ha de reforçar, sobretot a dintre de les universitats. Però aquesta és una de les estratègies més accessibles en promoció de la salut. La política de salut pública és la més important, però la promoció dels entorns, en fi, això també som bons, sobretot quan promovem les ciutats i com promovem la salut a les escoles i a les comunitats i a les ciutats, de fet. A les escoles es fa molt, de fet, i després tenim projectes més petits, com la promoció de la salut a les presons, per exemple. Què es pot fer amb temes de salut en una presó? Doncs molt, moltes coses, ja els hi dic. I la promoció de la salut a les universitats ha existit ja fa anys, però ha evolucionat molt i segueix fent-ho. És un projecte que realment té molt de futur. I si tornem a aquest codi genètic, què es diu realment el codi genètic? Parlem dels éssers humans, i la promoció de la salut és el procés que capacita les persones a tenir control sobre com determinar la seva salut. I aquests són factors quan es parla de factors genètics, socials, econòmics, polítics i culturals. Quan es parla de tots aquests sectors, hi ha determinants de la salut quan es comença la vida, en principi. I després segueix un procés durant tota la vida on es desenvolupa la salut, i al llarg de la vida tenim experiències de la vida positives i negatives, experiències de la vida que aprenem, i tot això acaba a la nostra motxilla de la vida. I el procés en què estem implicats consisteix en mirar fenòmens que hem de resoldre, per exemple el problema de salut o un fenomen que és important i està relacionat amb la salut, i mirem què tenim a la nostra motxilla i diem, puc resoldre? Tinc prou material a la meva motxilla? Quines idees tinc? I si no les tinc, existeix la possibilitat de les persones que m'envolten, poder no depèn només de mi i tot això, sinó també de l'entorn, de les persones que m'envolten. Potser em poden ajudar des d'aquí. Llavors ho intento resoldre, si tinc èxit doncs, estic feliç, en realitat pot ser que no tingui èxit i l'experiència negativa també va aquí. I quan tenim una experiència negativa, de vegades allà també ni pot ser positiva, perquè quan tornem a trobar-nos amb un problema semblant, com que ja sabem que vam fracassar, probablement puguem resoldre. Les experiències tan positives com negatives poden ser bones, i l'objectiu del procés és crear una vida activa i productiva. És a dir, que avui a la vida, vull una vida bona, i això vol dir en filosofia grega clàssica, vull més qualitat de vida, és a dir, l'objectiu del procés de la vida consisteix en obtenir una bona qualitat de vida. Per això dic que la vida és allò que es necessita per fer que la vida valgui la pena. I la salut és el que es necessita per poder viure aquests processos, molts, molts processos al llarg de la vida. Ara segurament entenen què és el codi genètic, oi? He intentat explicar-ho amb aquesta imatge. En fi, si llegeixen el llibre, que està en espanyol, ara realment tindran tota la història al complet. Hem intentat posar-ho de manera senzilla, clara, i realment es vegi què és el que passa ara. La salut pública, hem posat les ulleres i dic, val, d'acord. Què diu la salut de Gènesis? En principi, la salut de Gènesis diu que és important veure quins mecanismes ens mou cap a l'espectre positiu de la salut. La salut no és res absolut en termes. Sinó que és quelcom relatiu dins d'un espectre. És a dir, va de no tenir una gens a tenir-ne completament. I la salut Gènesis diu que el que és important és descobrir què és el que ens fa moure cap a aquesta direcció, cap a el comportament salutogènic, és a dir, la promoció de la salut, en la producció de la salut, en definitiva. I les teories venen de tensió en realitat, és a dir, hi ha factors estressants en tots els aspectes de la nostra vida. I cada minut, cada segon, realment tenim tensions a la vida, llavors intentem resoldre'ls, si tenim èxit, anem cap a la banda de salut i del procés salutogènic, i si no, ens carreguem amb quelcom patogènic, en realitat no cal que petin les coses, però sí que ens carreguen. En realitat, bàsicament, el que és important seria com moure'ns en aquesta direcció. Tots vosaltres esteu en algun punt d'aquest aspecte pel que fa a salut. I podria complicar una miqueta més la cosa i dir, no és només una qüestió de salut, de fet. Hi ha masses coses aquí, com que faré una pàgina nova. Parlar de malaltia i a l'altre extrem, manca de malaltia, absència de malaltia, llavors podem parlar també de salut i d'absència de salut a l'altre extrem. I podem parlar també de qualitat de vida i d'absència de qualitat de vida també. I el que pensem si no estem malalts és que tenim molta salut i molta qualitat de vida, però també podria ser això, estar molt malalts, no tenir gens de salut, però tenir una bona qualitat de vida. I podem també estar malalts i tenir salut a la vegada i tenir molt poca qualitat de vida. I podem estar tots amb qualsevol de les variacions. No estem ni totalment saludables ni totalment malalts. Podem estar aquí o qualitat de vida aquí. El meu aspecte seria llavors quelcom així. I podem fer aquest esquema d'aquest espectre a totes les persones del món. quan dic que és important, el que és important és per millorar la salut i la qualitat de vida per poder fer que l'espectre de la malaltia tingui tan poca importància com puguem. Potser algun metge contradirà els meus coneixements clàssics de la salut, però en fi, ja sempre en podem parlar. Espero que això tingui sentit per vostès en general. Estàvem aquí. O sigui, si tornem a veure aquesta diapositiva, sempre podem pensar com va aquest procés. I els hi puc dir que em va tardar molts anys entendre què era la promoció de la salut. Vaig tenir sort perquè vaig entrar a la promoció de la salut entenent què era qualitat de vida, qual cosa em va fer entendre això, i saber que era molt més que salut només. He intentat simplificar aquests coneixements. Moltes vegades es diuen, si és tan complicat realment, és tan gran aquesta fórmula, etc. És tan difícil d'entendre. En fi, ho he intentat simplificar tant com he pogut. La promoció de la salut, segons la taula d'Ottawa, dels principis, és igual a assolir una bona qualitat de vida. Aquest és l'objectiu en realitat. I per aconseguir una bona qualitat de vida i entendre-ho, en fi, podríem parlar eternament, però qualitat de vida en general és quelcom en el que està implicat una, com es prenen decisions, però com s'arriba a tenir qualitat de vida. Com ens podem fer que ens doni la possibilitat de moure en aquesta direcció? I posats dues lletres aquí que volen dir drets humans, human rights. I quan dic això, parlo de la taula de la Convenció dels Drets Humans i es diu que el ser humà és un subjecte que participa activament en la seva vida. És important, és actiu, és a dir, a la seva pròpia vida, participa, està implicat a les decisions de la vida i és un subjecte, és a dir, una persona que té el dret d'estar implicada en la seva vida. És una manera molt senzilla de presentar aquesta fórmula sense masses complicacions i es pot actuar en qualsevol àmbit i tot acaba amb un, dos, tres, quatre lletres, de fet. I sense drets humans, un cop més, això no té cap mena de sentit, evidentment, hem de tenir els drets humans aplicats. I aquesta era la idea quan les Nacions Unides i l'Organització Mundial de la Salut es van formar. Els drets humans són el nucli central de tot i defendem la salut en el món. I els drets humans també. És a dir, defensem els drets humans a través de la salut, a través d'una vida saludable. Hi ha dues direccions a la salut. Una és la clàssica, quan sabem quines són les causes de la mort i de malalties. I aquest és l'àmbit mèdic i aquesta és la direcció de la qual estic intentant parlar, és explorar quines són les causes de la salut, quins són els factors salutogènics, trobar raons per viure i tenir qualitat de vida. I el mecanisme que els fa anar en aquesta direcció és, en termes salutogènics, és el sentit de coherència de les persones. Intentem veure quins són els factors que la determinen. Hi ha dos espectres també. Van veure aquesta imatge abans, ni que tinguis una altra forma, era un riu, però aquest riu flueix d'aquí cap al que és una malaltia i hem de relacionar no només la salut amb la mort i les malalties, sinó que l'hem de relacionar amb la vida. I per què no diem que el riu és el riu de la vida i que flueix en aquesta direcció, de fet, i el que és més important aquí, el riu va cap aquí, tots estem flotant en algun punt en aquest riu. Evidentment que correm riscos, estan a tot arreu en realitat. Tenim riscos, passem un mal dia, però després poder recuperem cap a aquesta direcció. També hi ha recursos en aquest riu i hauríem d'entendre quins són els recursos que són importants perquè podem seguir en aquesta direcció. I aquesta és la direcció de la salutogènesis, és a dir, que porta cap a la qualitat de vida i cap al benestar. I aquesta és la discussió, de fet, parlo molt més d'això en la salut pública. I també he posat la salut, la visió de l'Antonovski en aquest espectre d'aquí, és a dir, podem estar a qualsevol punt d'aquí, però la idea és que la nostra vida aprenem com desplaçar-nos en una direcció forta. I aquesta seria la meva idea, en realitat. Aquesta és la part teòrica de tot això. Hi ha alguna prova de que això funcioni? De fet, això és una altra cosa, en realitat. I ara puc passar a les conclusions, de fet. És a dir, si veig el que hem fet en aquest llibre, a Helsinki, i si miro l'espectre de salutogènesis, l'espectre global, tota la recepta que es va fer fins que va començar aquesta història és que hem combinat tot, ho hem analitzat, tot el que coneixem i què és el que obtenim com un resultat de la història. És a dir, que la capacitat d'utilitzar els nostres recursos de salut és el que anomenem el sentit de la coherència, és a dir, la capacitat d'utilitzar els recursos que tenim com a persones, com a grups, com a hospital, com a universitat, com a societat, en realitat. I el que veiem és que al llarg de la vida el sentit o el valor d'aquest sentit de coherència, perdó, augmenta amb l'edat, i això significa que quan més grans ens fem, millors som en la gestió de la nostra vida. I això vol dir també que un grup de societat que sempre oblida la gent gran, oblida la gent més intel·ligent, en realitat. I si heu treballat en salut pública, voleu saber que aquests estudis van començar l'any 94, en realitat. Es va afegir anys a la vida, és a dir, podem tenir una població que visqui més anys, i per altra banda, no n'hi ha prou amb això, també volem una població que tingui una bona vida. I això vol dir afegir vida als anys. Aquestes dues paraules són fàcils de recordar, en realitat. Però si mirem persones amb fortes capacitats de salutogènesi, amb una bona coherència, viuen més en principi, en comparació amb altres persones, també tenen com a resultat de benestar una bona salut mental, una salut, perceben la salut i tenen una bona qualitat de vida, i hi ha una bona correlació entre aquestes tres situacions. Si observem el problema clàssic, veurem que moltes vegades malgastem estúpidament l'energia en comportaments negatius a nivell mental. Si desenvolupem el sentit de coherència, ens inclinarem a utilitzar un comportament positiu. Si una família té un sentit de coherència fort, els nens estan més inclinats a tenir comportaments positius, i això és molt interessant, de fet, perquè ens diu que la coherència entre la família i els nens, la interrelació que tenen, és important per desenvolupar salut mental. I també podem dir que una universitat, com una idea, que vulgui crear un bon sistema d'aprenentatge i una bona vida dins de la universitat, un bon context per fomentar l'aprenentatge, un bon ethos en aquesta direcció, produirà bons estudiants. Vinc d'un país que, quan es parla del sistema bàsic, a Finlàndia som el número 1 del món. Sí, amb ensenyança primària, vull dir. I quan una persona va a l'escola, dient, vens a l'escola a aprendre. L'ethos de l'escola és aprendre, i som bons en això, som molt eficaços, de fet. L'altra cosa que ens falta és que no tenim una escola on els nens se sentin bé. En realitat, cada vegada els fa millor, però no juguen tant, han perdut aquesta part de la vida. O sigui, hauríem de pensar en temps de no només ser eficaços en fer que la gent aprenés, sinó que també hauríem de fer que se sentin sants i que disfrutin quan aprenen, en realitat. Hi ha un article que parla d'aprenentatge saludable. La manera que es fan les coses a l'escola, a la universitat, és poder més important si es fan de la manera adequada. De vegades és com els francesos, que de vegades diuen, pots dir el que vulguis sempre quan ho pronuncies correctament. I jo dic que la promoció de la salut
You have to, in fact, do it right.
L'has d'aplicar de la manera adequada i s'ha de tenir una manera de pensar correcta. No parlo de normatives, sinó que també hi ha principis que s'han de seguir i ser coherent amb el que pensem. Però, evidentment, que podem tractar la nostra, el comportament de la salut, podem gestionar les nostres tensions bé, també. I també podem fer front als esdeveniments negatius de la vida. I això és interessant. Els propers anys, la promoció de la salut serà molt important i pensem què fem amb aquestes malalties cròniques, com la diabetis i les malalties cardiovasculars, què fem amb el càncer i els problemes crònics dels pulmons. Tots aquests són alteracions mentals i estan augmentant en tot el món, en realitat. I ens donen la càrrega de malalties més elevada. I és curiós si veuen persones que han desenvolupat un sentit de coherència important, una salutogènesi gran, es pot gestionar més bé la seva vida si tenen una malaltia crònica. Finalment, falta una cosa aquí, en realitat. Quins serien les conseqüències econòmiques si apliquessin tot això? Actualment vull dir que si en una societat podem desenvolupar una bona promoció de la salut i sistemes de persones amb gran sentit de coherència, tindrem amb aquests resultats meravellosos i pensem què representaria en termes econòmics si tinguéssim una població que visquessin més. En fi, li pot costar molt a la societat, però si tenim una població que viu més i se sent bé, això és una altra cosa en realitat. I si tenim persones que no tenen comportaments massa negatius, que gestionen bé l'atenció i gestionen bé les seves malalties cròniques, tindríem una història que seria totalment diferent. Pensin quin seria l'impacte econòmic. Hem calculat que un a Finlàndia, què representa això en els llocs de treball i la gent que es jubila prematurament, realment la jubilació és molt cara i hem calculat que si eliminéssim aquest problema, la resta de la població només hauria de treballar 4 dies a la setmana. Aquest és el cost que representen. I quan mirem aquest fenomen i mirem les persones amb un gran sentit de coherència, veiem que són els que gestionen realment seguir treballant i que no es jubilen abans d'hora. Aquesta és una història positiva, en realitat. Ara m'he entusiasmat una mica i no em pararia mai de parlar, en fi, de controlar una miqueta el temps. Pensin en l'interior del sentit de la coherència. Què és el que crea el sentit de la coherència en realitat? I el que veiem de la recerca global que s'ha fet que és més que un clima psicoemocional, que es reflecteix en l'entorn d'aprenentatge de les universitats. Si les universitats poden crear un clima psicoemocional que porti estudiat, tindríem una història totalment diferent. Com podem fer que les persones que vinguin a la universitat diguin uau, aquest és el lloc on vull estar, aquí és on vull estudiar jo. Mira que totes aquestes persones d'aquí em volen ajudar a desenvolupar el meu aprenentatge. I es deia que s'ha d'estar en contacte amb si mateix a nivell individual, s'han de tenir relacions íntimes i un suport social important, s'han d'implicar una en activitats significatives i pensar en qüestions existencials, i també s'ha de reflexionar en la vida i en l'existència. I també, per l'altra banda de tot això, hi ha... Ja sabia que marxaries abans, ja ho sabia, el director se'n va. En fi, ja m'ha dit abans que marxaríem. Està bé quan la gent t'ho diu abans, si no et frustra quan marxa la gent a mitja conferència. Aquest és el mecanisme que és important que desenvolupem. Per altra banda, hi ha la part externa. Com ens comportem amb el sistema, en realitat? I aquesta és la qüestió socioeconòmica, en realitat. S'ha de reduir les desigualtats i cobrir els forats si es desenvolupa un gran sentit de coherència. Les repercussions són positives i podem pensar en el futur com crear un sentit de coherència col·lectiu en realitat. Com es crea una societat en aquesta direcció? Gran propietora i del sí. Sé que una de les societats més altres del món tenen un gran sentit de coherència del món. I ara estic parlant dels alemans nazis, els eren els millors del món i dins del sistema tenien un gran sentit de coherència, però el sentit de coherència no n'hi ha prou, a menys que es combini amb els drets humans, com els he dit abans. S'han d'incloure els drets humans. Si la societat nazi hagués treballat també amb els drets humans, tenint-los en compte, la societat hagués sigut diferent, però van crear les situacions més terribles que hem vist en el món, en realitat. Tots aquests sistemes totalitaris es comporten així. N'hi havia molts a l'època en el món. Ara, de fet, encara en queden punts a la societat, malauradament. Tornem a la realitat, ara. Els he parlat molt d'aquesta part positiva de la promoció de la salut, els recursos de salut, o sigui, com són importants. Però no hauríem d'oblidar tampoc que alhora hem de saber què és el que crea una salut malalta i quins són els factors de risc. Això és el que diuen els estudis empírics. Necessitem les dues bandes, de fet. Si no, estem perduts, en realitat. Jo podria dir que poder, si algú intentés treballar només en aquesta banda, tindria més èxit que si treballés només en aquesta altra. Probablement tindria molt més èxit, segur. Però, en fi, és un repte que llenço. Actualment tenim societats que estan pensant en aquest aspecte positiu. Tenim una societat votant que tenen un índex de felicitat col·lectiva que es pot calcular a la societat. I a Noruega, una de les societats més riques i una de les més integrades del món, parlen de com podríem crear una qualitat de vida col·lectiva per la societat i com podríem mesurar-la. La qualitat de vida seria el futur de la salut, és a dir, la salut ens porta cap a una bona qualitat de vida. Ampliant una miqueta la cosa, quan dic salutogènesis, parlo d'estructures teòriques, com creem recursos per la salut, com creem la capacitat d'utilitzar aquests recursos. Hi ha aquest enfocament dels valors. Assets és valors, és més un terme de gestió. Però, en fi, hi ha diverses teories. El que més coneixem és el sentit de la coherència. El que estem fent avui és que quan agafem o incluïm un nou concepte aquí, per exemple, quan parlem de la resistència, en realitat podem veure com donar poder a les persones. Hi ha diverses paraules claus, ens hem parlat de prendre els recursos i optimisme. S'han fet estudis psicològics per parlar de pessimisme, en realitat. Els efectes d'un ment positiva són molt importants actualment. I, finalment, si treballeu amb la salut pública i medicina, promoció de la salut, cuidado amb els nous nens, el grup, la salutogènesi està a la cantonada. Gerona serà líder en Espanya. I hi haurà altres llocs a la resta del món, hi haurà altres xarxes i treballarem junts sobre salut pública i medicina per crear un món millor. Moltes gràcies a tots. Em sembla que he superat una mica el temps. Els he robat el temps i el saben, mai el recuperaran. Ho sento molt. Thank you very much, Mr. Lindstrom, for your presentation. Thank you for your presentation, Mr. Lindstrom. Your reflections, your ideas are very, very useful. in fact, we are all being trained in this path. And to finish this first part this morning, actually, we're okay with time. In fact, maybe we have some time for a couple of questions or comments eventually. No tenen preguntes, bé, doncs voldria dir-los que he parlat una mica massa, això per una banda, i per l'altra banda, la salut de Gènesis no s'aprèn així en realitat. El títol és broma en realitat, guia de l'autoestopista salutogènic, es pot treure-li ferro en realitat, s'aprèn en realitat amb el temps, és una manera de pensar, d'actuar, i es necessita temps, això és nou. Que no els sorprengui, llegeixin el llibre en realitat, és fàcil, és una introducció molt fàcil realment, això de l'autoestopista, però tota la història realment es necessita temps per integrar-la, però una vegada que comences amb aquest sentit, amb aquest camí, mai més l'abandones.
Podem anar fent una pausa i tot seguit a mitja, doncs, que emprenem la sessió. Moltes gràcies. Thank you.